Obrim una nova sessió de cinema a la xarxa, com sempre en companyia de Víctor Alexandre, a qui donem la benvinguda. Víctor, què tal, com estàs?
Hola, Carme. Molt bé.
Avui el protagonista d'aquest cinema a la xarxa és un altre compositor nord-americà?
Doncs sí. Avui, dins del cicle aquest que estem dedicant a compositors cinematogràfics, parlarem de Lenny Niehaus, un músic que, tot i la seva qualitat, no es va fer famós fins que Clint Eastwood no es va fixar en ell i va voler compartir, Clint Eastwood va voler que a partir d'aquell moment, doncs, Lenny Niehaus fos l'autor de la música de les seves pel·lícules.
És un bon padrí, És un bon padrí.
Oh, sí, moltíssim, li va canviar la vida completament, perquè Lenny Niehaus havia treballat molt, molt, però clar, no tenia aquest padrí que dius i, clar, aleshores, doncs, no era tan conegut o molt poc conegut. Mm. El nom de Lenny Niehaus comença a sonar a partir del moment que comença a treballar per les pel·lícules de Clint Eastwood, del Clint Eastwood director, i molta gent, clar, que no sabia qui era Lenny Niehaus, el va descobrir. I va dir, ostres, doncs... I clar, aquí va començar el seu prestigi com a músic. Mm. Però, esclar, qui era en realitat Lenny Niehaus? Doncs Lenny Niehaus era un saxofonista d'origen humil, fill d'un immigrant rus, un immigrant als Estats Units, i d'una dona de fer feines, un home de gent molt senzilla. I el pare tocava el violí en una petita orquestra en els cinemes, acompanyant la projecció de les pel·lícules mudes. En aquella època, el cinema mud s'acompanyava amb música en directe. Mm. I la música, els músics es dedicaven a fer música incidental en funció de les imatges que veien. Si hi havia por, feien música de por. Si hi havia persecució, feien música de persecució. Si hi havia una escena romàntica, violins, no?
Sobre la marxa.
Sí, exacte. I aquest home feia això, el pare de Lenny Niehaus, doncs feia això. I era una pràctica habitual, diguéssim, a totes les sales de cinema.
Sí.
Era un postís, perquè, esclar, aquella música no formava part de cap banda sonora. Se la inventaven ells, però no es podia fer res més. El cinema era mut, clar. Aquest senyor, el pare de Lenny Niehaus, es va instal·lar a Los Angeles amb la seva família i allà va entrar a formar part d'orquestres dels estudis de cinema. Cada estudi tenia estudi de prestigi, presumia de tenir la seva pròpia orquestra. Avui dia això ja és història i és inviable econòmicament. Però en aquella època, doncs, la Metro tenia la seva orquestra, i la Fox i tothom, totes rivalitzaven entre ells, entre elles. Aleshores, quan Lenny Niehaus tenia 13 anys, ja no sols havia après a tocar el clarinet i el saxo, sinó que també feia les seves tentines com a compositor. És a dir, ell ja volia compondre. Ara, però, ens aturarem aquí i escoltarem una de les seves composicions per a Clint Eastwood. I després continuarem parlant. Aquesta és la música que Lenny Niehaus va escriure per una pel·lícula no sols dirigida, sinó també protagonitzada per Clint Eastwood, al costat de Hilary Swank i Morgan Freeman, Million Dollar Baby.
Efectivament, aquí no ha reconegut aquesta banda sonora de Million Dollar Baby, composta per Lenny Niehaus. Aquesta pel·lícula va tenir molt d'èxit i va ser molt premiada, oi que sí, Víctor?
I tant. Els va sortir rodona. Teníem previst rodar-la en 39 dies i Clint Eastwood, que té fama de ser un director ràpid, la va rodar en 37.
Jolín.
Pots pensar que, sí, pots pensar que són 2 dies, i dius, home, en 2 dies... No, no, però és que en 2 dies són molts diners, eh? El productor ho agraeix moltíssim, perquè cada dia tot un equip de gent, els equips nord-americans són multitudinaris comparat amb els europeus, allà hi ha piles de gent, 2 dies, 2 dies, t'estalvies 2 dies de sous i de lloguers, de coses, i és, són molts diners. Per tant, els productors sempre li estan molt agraïts al Clint Eastwood. D'un pressupost de, fixa't que d'un pressupost de 30 milions de dòlars, en el cas de Million Dollar Baby, van recaptar 217. Imagina't, eh? De 30 milions que es van gastar, van recaptar 217.
És una... I per si fos poc, un negoci.
Oh, boníssim. Però és que no només això, sinó que van obtenir 100 nominacions a l'Oscar, 7 nominacions, i en va guanyar 4, però 4 dels bons, eh? No, no 4 de segon, de secundari, sinó 4 dels bons. Millor pel·lícula, millor director, millor actriu i millor actor secundari. Millor actriu la Hilary Swank i millor actor secundari el Morgan Freeman. Entre les primeries dels anys 1950 i la meitat dels 60, Lenin i House formava part de l'orquestra de jazz del pianista Stan Kenton. I junts van enregistrar molts discos, moltíssims. També va fer molta música per a televisió. En cinema, més enllà d'algun film esporàdic, les bandes sonores de Lenin i House, sempre al costat de Clint Eastwood, ja sigui Clint Eastwood actor o Clint Eastwood director, eren pràcticament el gros de la seva filmografia. És a dir, si va treballar amb algú en cinema, va ser per Clint Eastwood. La resta eren coses de televisió. Fixa't, no va cridar l'atenció d'altres directors, curiosament, Lenin i House. Les bandes sonores per a films de Eastwood, només actor, que són poquetes, hi ha, per exemple, A la corda fluixa o Ciutat molt calenta. Aquestes eren pel·lícules de Clint Eastwood com a actor, no les dirigia ell.
Sí.
I a partir d'aquí, Lenin i House ja passa a formar part de la filmografia del Clint Eastwood director, que és molt millor que el Clint Eastwood actor, les coses, la veritat sigui dita. En aquesta línia, a banda de Million Dollar Baby, que ja hem escoltat, hi trobem un film protagonitzat per Sean Penn i Tim Robbins, pel qual tots dos actors van guanyar l'Oscar, Mystic River.
Doncs hem recordat a través d'aquesta banda sonora la pel·lícula Mystic River, la banda sonora composada per Lenin House i la pel·lícula, ja sabeu, de Clint Eastwood. Ens has explicat des de bon començament aquesta associació entre aquests dos protagonistes, però com neix en realitat aquesta història?
Doncs mira, per bé que professionalment comença aquesta associació en els anys 80, quan tots dos ja són cinquantins, l'amistat entre ells comença molt abans. Ells dos, Clint Eastwood i Lenin House, es van conèixer quan eren nois de 20 anys, la dècada dels anys 50,
sí.
feien la mili, a l'aviació dels Estats Units. I allà, doncs, bé, s'avenien, no? tenien grans afinitats, sobretot tenien com afinitats el jazz i el cinema, I a més, no només tenien afinitats pel jazz i el cinema, perquè al Clint Eastwood li agrada moltíssim el jazz, sinó que a més eren dos xicots amb molt de talent, com es va demostrar després. I de seguida van congeniar i es van fer amics. Però, esclar, a veure, la vida de cadascun després va seguir camins diferents, no? Un se'n va viure per una banda, l'altre per una altra, i ja no es veien. Cadascú feia la seva vida al marge de l'altre. I no es van retrobar, fixa't, fins al cap de 30 anys. És a dir, van passar 30 anys que després de la mili no es van veure mai més. I però sí que sabien l'un de l'altre, això sí, perquè, bé, Clint Eastwood era molt conegut i Lenny Niehaus no tant, però com era feia una música que a Clint Eastwood li agradava, doncs el seguia, però res més. I aleshores Clint Eastwood li va demanar a Lenny Niehaus que escrivís la música de la pel·lícula El genet pàl·lid, que era una pel·lícula dirigida per ell. Després va venir El sergent de ferro, tot seguit va venir Bird, sobre la vida de Charlie Parker, i a continuació va venir Caçador blanc, cor negre, també una altra pel·lícula de Clint Eastwood, totes de Clint Eastwood, clar, i entre d'altres, una encantadora pel·lícula en què tots els actors ja eren granadets, francament granadets, sí. I Clint Eastwood ironitzava sobre això. Clint Eastwood en aquell moment tenia 70 anys, James Garner tenia 72, Donald Sutherland tenia 65 i el més jove, Tommy Lee Jones, en tenia 54. La pel·lícula és Space Cowboys i la música la va posar Lenny Niehaus.
Bé, doncs ja hem escoltat una altra de les bandes sonores de les pel·lícules de Clint Eastwood amb música de Lenny Niehaus. Però quines altres bandes sonores, a part de les que ja ens has esmentat, van fer pel·lícules, va fer altres pel·lícules dirigides també per Clint Eastwood, no?
Sí, sí, una bona colla, una bona colla. El principiant, aquí el principiant, Eastwood era el protagonista, Sense perdó, una pel·lícula de l'any 1992. També tenim Eastwood com a protagonista, una meravellosa pel·lícula, una pel·lícula que passarà a la història com a clàssic. Un món perfecte, amb Kevin Costner. Els ponts de Madison, amb Meryl Streep, sí. I el mateix Clint Eastwood com a protagonista. Sí. Poder absolut, també Eastwood al costat de Gene Hackman i Ed Harris. També Mitjanit al jardí del bé i del mal, amb John Cusack i Kevin Spacey. Execució imminent, aquí Clint Eastwood era protagonista. I l'última, que va ser Deute de sang, de l'any 2002. Clint Eastwood feia de protagonista i també hi apareixien Jeff Daniels i l'Angelica Houston. Aquí Niehaus tenia 73 anys, però ja no va fer cap banda sonora, llevat d'alguna cosa molt petiteta per a televisió als anys 2007 i 2008. És a dir, que després d'això, Niehaus ja pràcticament es retira. Lenny Niehaus va morir el 28 de maig passat a Califòrnia, a l'edat de 90 anys. Va viure just 4 dies abans de fer-ne 91. I, si vols l'anècdota, doncs només 2 dies abans que el seu amic Clint Eastwood fes els 90.
Home, mare meva, fins a l'última hora, aquesta relació.
Sí, es duien un any de diferència, un any de diferència. Nosaltres acomiadarem Lenny Niehaus escoltant un tema de la banda sonora de la pel·lícula que van protagonitzar Clint Eastwood i Burt Reynolds amb guió del gran Blake Edwards, Ciutat molt calenta.